El gall del monestir.
Passen 16 minuts de les 9 del matí, és moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i, per tant, amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ja ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernil, Joan Puigdomènec, de Convergència, molt bon dia.
Bon dia.
Núria Gibert, de la CUP Procés Constituent, molt bon dia.
Bon dia.
També amb nosaltres Sergio Blázquez, de Ciutadans, molt bon dia.
Bon dia als oients.
Esquerra Republicana, més, amb Mireia Ingla, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Bon dia.
Bon dia, que no li deia. Bon dia. I Pere Soler, del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també tenim una taula, una cadira, un micro i un got d'aigua per al representant del Partit Popular, que si es vol sumar a aquesta tertúlia, doncs serà benvingut. Després de comparèixer a l'Audiència Nacional Espanyola per la crema de fotos del rei, han quedat en llibertat amb càrrecs sense mesures cautelars els 5 detinguts de la CUP. S'han acollit al dret de dona declarar perquè diuen que no reconeixen aquest tribunal. 2 havien estat detinguts aquest matí, el de, en aquest cas, dimarts, quan anaven a Madrid amb una comitiva de suport que ha tornat a reclamar la dimissió del conseller d'Interior Jordi Jané. La CUP ha acusat Jané de voler torpedinar el procés sobiranista en liderar l'acció repressiva i la persecució, paraules textuals, de militants de l'esquerra independentista. En una entrevista a Ràdio 4, el president de la Generalitat ha dit que no hi ha motius per a la dimissió de Jané perquè els Mossos, diu, van complir amb la seva obligació. Puigdemont també ha dit que fins que no hi hagi aprovada la llei de transitorietat, el govern s'ha de cenyir a la llei espanyola. M'agradaria conèixer l'opinió dels partits de Sant Cugat sobre aquesta qüestió. En tot cas, que comenci primer la CUP i després seguirem l'ordre de més a menys representació en el ple de Sant Cugat. Núria Gibert, quan vulgui, bon dia.
Sí, bé, és un tema, diguéssim, a veure si sóc capaç de sintetitzar. Jo penso que ve a cristal·litzar, com fa molts anys que ve a cristal·litzar el conflicte amb la monarquia espanyola, que és el conflicte dels anhels del poble català amb, diguéssim, amb les institucions de l'estat espanyol, que, com sabem, com hem reiterat en diverses ocasions, doncs tenen demofòbia, no tenen ganes d'escoltar doncs els anhels que des d'aquí es plantegen, i per tant tot allò que surti del raïl del pacte del 78 queda completament exclòs al marge. Una de les institucions intocables històricament ha sigut la monarquia. Llavors, dins aquest marc polític, la crítica de la monarquia sempre ha estat envoltada de molta persecució, molta repressió, molts focs d'artifici i, diguéssim, molta excepcionalitat pel que fa a acció-reacció, no? Dit això, nosaltres entenem que estem en un moment d'excepcionalitat política i, per tant, el que diguéssim que enteníem que d'alguna manera sí que esperàvem que actués els responsables polítics de tots els departaments és amb alçada de mires d'aquesta excepcionalitat política. És evident que els funcionaris compleixen ordres, però en el cas de la detenció d'aquests 5 independentistes, els Mossos van actuar d'ofici. Actuar d'ofici vol dir anar a la manifestació, buscar les persones, identificar-les, entre 300 o 400 persones que hi havia allà fent la protesta simbòlica de crema de la foto del rei, i per tant, doncs, diguéssim que hi ha una certa canalització i una certa arbitrarietat en la búsqueda i al final l'atenció d'aquestes persones, i feta, diguéssim, pels Mossos. Els Mossos van expedient, com el vam publicar ahir, i l'envien a l'Audiència Nacional. Per tant, nosaltres el que demanem és els que siguin responsables polítics d'aquestes actuacions, que sàpiguen que no només són responsables polítics d'una acció normal, sinó són responsables polítics en un moment d'excepcionalitat política. I tenen un mandat polític molt clar. I si tenen uns cossos, diguéssim, o tenen uns càrrecs intermitjos que no estan a l'alçada d'aquest moment, el problema el té el govern. I el govern, doncs, ha de prendre accions en aquest sentit.
Convergència Democràtica, Joan Puigdomènec.
Bueno, en primer lloc, l'anàlisi del fet, no? Estripar fotografies, cremar fotografies. Estem tan acostumats, no solament en aquest país, sinó en altres, crec que cremar banderes, etc., forma part de la llibertat d'expressió que existeix en la societat i que ningú se n'amaga, que ens sembla que, efectivament, entrar això, fer servir l'Audiència Nacional per jutjar aquests fets que cauen exactament dintre de la llibertat d'expressió, ens sembla un descrèdit total. I en canvi, fixeu-vos que fa algun temps, no fa massa, un representant en el Congrés, fins i tot, va dir una cosa que hasta a mi em va deixar esfereït, que va dir el següent: bé, això de Catalunya s'arregla cada 40 anys bombardejant Barcelona. Home, això em sembla d'una gravetat molt més important, independentment de qui ho va dir, la cosa. I per això, en un primer moment em va revelar, però efectivament jo vaig entendre que allò formava part de la llibertat d'expressió. Això que en realitat entra a l'audiència és de molt menys calat. Un altre tema és això que tu deies, Núria, sobre el tema que històricament la monarquia, veiem, la monarquia en aquest país, en el període de transició, que com que sóc vell jo vaig poder participar en la transició, va ser un recurs d'última hora, un recurs d'una transició una mica mal feta. Una transició una mica mal feta que, bé, es va acceptar la monarquia com un mal menor, perquè en aquell moment hi havia un nivell de desestabilització tan important que dir, bueno, doncs, mira, per exemple, dintre de l'assemblea del que era l'Assemblea de Catalunya, em sembla que si comptéssim la gent que estava a favor de la monarquia, bueno, pràcticament no hi havia ningú. Però en qualsevol cas ho vam acceptar, fins i tot, partits clarament republicans van acceptar en aquell moment com a mal menor la monarquia. Per tant, la monarquia no és una cosa a sacralitzar, no és una cosa a sacralitzar. I ara que estem en la construcció d'un nou estat, d'un nou país per Catalunya, efectivament no buscarem cap família d'aquí de Catalunya, que sigui el senyor Esteve o una cosa així, que es vagin reproduint en la instància més elevada del que és el govern de Catalunya. Efectivament, doncs no serà una monarquia perquè és una institució desfasada. Per altra banda...
Breument, sisplau, perquè
sí, tots,
després tindran més
perdó.
Possibilitats per
bé,
parlar.
Breument,
sí. Digui, si vol fer un afegitó, però...
Curt. Bueno, en aquest cas, el paper que han jugat els Mossos d'Esquadra en tota aquesta circumstància ha sigut el paper d'una policia judicial. I en el que ens hem de dedicar, bàsicament, més que a posar en contradicció el cos de policia, és en canviar la legislació, en canviar el sistema judicial, en canviar, diguem-ne, quina és la legalitat vigent, no el tema del funcionament doncs, dels funcionaris que exerceixen la funció o el treball de policia judicial.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. El tema de la monarquía yo creo que daría para un debate y para incluso para un café una buena tertulia, ¿no? Bueno, ¿qué es una institución desfasada? Pues en cierta medida sí que lo es. Yo creo que sí que lo es, ¿no? El hecho de que genéticamente tengas que heredar un puesto, pues sí que tiene una cierta connotación, pero la verdad es que la sociedad occidental y sobre todo en Europa ha sabido adaptarse y por lo menos ahora convivimos en Europa con bastantes monarquías modernas, ¿eh? Y yo creo que también habría que poner en tela de juicio el papel que tienen que tener, pero bueno, yo aquí he apuntado las que me surgen ahora mismo, que son Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña, ¿eh? Que muchas veces es el referente muchas veces del independentismo catalán, y Suecia, que a día de hoy tienen monarquías. Y son países en los cuales muchas veces nos reflejamos porque nos gustaría parecernos a ellos y tienen estas monarquías las tienen, ¿eh? O sea que no sé si tienen algo, digamos, de folclórico, pero bueno, la verdad, digamos, es que tienen todavía un cierto peso, no sé si tradicional, etcétera, pero siguen existiendo. Y la monarquía española, yo creo que efectivamente el rey Juan Carlos lo tuvo muy difícil a sus inicios. Yo creo que había un gran escepticismo en cuanto a la monarquía, porque era, bueno, después de 40 años de franquismo, lo que había pasado antes durante la Segunda República, etcétera, bueno, pues la verdad es que la situación era complicada y a veces nadie daba un duro por Juan Carlos I. Al final la cosa salió bien. Durante los años 80-90 creo que fue una de las instituciones mejor valoradas. Y al final, bueno, pues en los últimos años, seguramente es con los líos del señor Urdangarín, etcétera, pues
el señor Juan Carlos también ha tenido
alguna cosa, pues seguramente se ha vuelto a poner en tela de juicio el papel que hacía la monarquía española. Esto sería un poco un resumen histórico. ¿Qué es una institución desfasada? Bueno, pues no sé si es desfasada. En cuanto el señor Puigdomènech también ha dicho lo de la quema de símbolos. Bueno, según, porque hay muchos países donde por quemar la bandera o quemar determinados símbolos, y hay países también occidentales, pues se te aplica la ley. No te sabría decir, pero los hay. Por ejemplo, digamos, en Estados Unidos se está planteando, digamos, precisamente que sea delito, etcétera.
Mantén.
Si no, cuando haga Google el próximo Twitter te los buscaré porque sé que existen, ¿eh? Siento tener una mala memoria, si quieres, de pez ahora, pero los hay. Ya te los buscaré. te los buscaré, exacto, ya te los pasaré. Y por último, el tema de que tienen que actuar de oficio, pues bueno, las leyes son las que son. Yo ahí sí que le digo a la Nuria que esto de al momento de excepcionalidad, que parece ser, digamos, que eso supone romper con la legalidad vigente, pues no, hay que cumplir las leyes. En este caso yo creo que sí que el hecho de quemar una foto pues no puede tener seguramente un castigo que a lo mejor a día de hoy tiene, y seguramente eso, la forma de hacerlo es cambiar la ley, pero mientras las leyes estén vigentes, pues tenemos que respetarlas.
Esquerra Republicana més.
Sí, afortunadament les leyes es canvien, perquè si no encara tindríem leyes que discriminessin els negres, que discriminessin les dones. Mentre hi ha una ley se tiene que cumplir, no. Mentre hi ha una ley que és injusta, les leyes es canvien, perquè si no encara estaríem a no sé quants anys i d'història, que amb algunes coses malauradament encara estem. Bé, jo crec que puc subscriure el que han dit el Joan i la Núria, també, fins i tot amb allò que no han coincidit, i ara m'explicaré, no? Però certament la institució de la monarquia respon a tot això que m'ha explicat, d'una transició poruga i mal feta. En tot cas, monarquia i modernitat és un oxímoron, i en aquest sentit, per tant, jo no ho podré compartir mai, sigui d'Anglaterra, sigui d'un altre lloc. Salvar la figura del rei Juan Carlos, una persona que s'ha enriquit, que ha fet una fortuna personal brutal a costa de tot el que ha fet, perquè mai han donat transparència, perquè hem demanat des del grup, per exemple, parlamentari al Congrés de Madrid d'Esquerra, hem demanat 50.000 vegades tota transparència en aquest tema i mai se'ns ha donat. I per què no se'ns ha donat? Doncs perquè no ens els poden donar, perquè això sí que seria il·legal. Els països amb democràcies més consolidades, com és el cas dels Estats Units, amb moltes mancances, amb moltes coses que no ens puguin agradar, es pot cremar una bandera quan allà la gent s'embolica directament amb la bandera per anar a dormir. Es crema la bandera i no posen a ningú a la presó. Però clar, les leyes són així, doncs les leyes s'haurien de canviar, perquè en aquests moments estan desfasades. El que és greu, el que ens hauria de posar els pèls de punta, i als espanyols en general els hauria de posar els pèls de punta, és que a dia d'avui la Fundació Francisco Franco hagi atorgat condecoracions a dos alcaldes espanyols i al president del PP d'una zona, no sé si de Badajoz o no sé d'on era, perquè els condecoren per haver sabut preservar la figura del caudillo, els condecoren per haver incomplert la llei de la memòria històrica, els donen una condecoració amb tots els honors. Això és un escàndol. No cremar la foto del rei, que diuen, no, és que el problema no és que no és una persona, és una institució. No, perdoni, si vols cremar una institució es fa d'una altra manera. Això és una vergonya, i no he sentit a ningú, ni del PP, ni del PSOE, ni de Ciutadans, que hagi sortit a criticar aquesta decisió de la Fundació Francisco Franco, que ja és un escàndol en si mateixa, perquè rep una quantitat de subvencions brutal, i en aquest país només ens es perveren determinades coses. Respecte al tema dels Mossos, és veritat que hem de preservar el cos funcionarial dels Mossos com a tal, hem de preservar-los, però també és veritat que hem de tenir una decisió política que sigui, en aquest sentit, que no sigui a la Conselleria d'Interior qui vagi a decidir que siguin els Mossos els que instin un tema. Podríem discutir l'actuació dels Mossos com a policia judicial, però en tot cas no és el cas, perquè aquí va actuar com a policia judicial però a instància de la Conselleria, que és molt diferent del que va passar en un altre moment, que ho podríem discutir, i ara potser no tindrem prou temps, però en aquest cas, en aquest fet en concret, doncs és veritat que ens ho podíem haver estalviat, i aquest tipus de coses no ajuden.
Un apunt, els membres del PP que han rebut aquest honor són, el secretari general del PP a Badajoz, veus? I diputat a la Junta d'Extremadura, l'alcalde de Guadiana del Caudillo, mira, i l'alcaldessa d'Alberche del Caudillo, també. Oh, no dic els noms per no allargar-ho.
Clar, sí. Evidentment.
No, ho dic perquè, per especificar-ho, perquè dubtava, mare.
Han sortit tots a condemnar-ho, han sortit tots, tots.
Sí, però vull dir, en tot cas, ells tenen la potestat de rebutjar aquesta condecoració, no?
Sí, i tant, que la rebutjaran.
Era puntualitzar per saber quin eren els càrrecs. Iniciativa, Roser Casamitjana.
I ara no sé què volia dir. El rei i el príncep.
A veure, jo em sembla que no hi ha res més a discutir que respecte a la monarquia, que és anacrònica, i és veritat que hi ha països que considerem superdemocràtics i superavançats, com són els països nòrdics, que tenen monarquia, però jo, la veritat, més enllà de la ola, de que surtin a la ola doncs perquè ara es casen o tenen una criatureta o se'n van cap aquí o se'n van cap allà, doncs jo crec que no tenen cap altra funció majoritàriament, i per tant jo considero que en aquests països pues queda bé, queda decoratiu, són com a folclòrics, si em permeteu l'expressió, i ja està, punto. Respecte a la llei doncs, de cremar banderes i tal, en principi cremar banderes no és delicte en molts països. sí que em sembla que ho és cremar la, o cremar o fer, diríem, escarni, o digueu com vulgueu, de la figura del cap de l'Estat. Però, en els casos en què ho és el propi cap de l'Estat que ho ha de denunciar. Vale? Llavors és com una injúria i és el propi afectat, diríem, que denuncia i a partir d'aquí pues, la llei va fent, però no pas d'ofici. Llavors, jo el que no tenia clar, i ara m'ho heu acabat d'aclarir, és com van actuar els Mossos. Jo no sabia si eren com a policia judicial, que és el que jo interpretava en altres casos, que és el que ha comentat la Mireia, o si van anar allà perquè algú els va dir aneu allà i mireu qui són. Vull dir, llavors jo penso que en aquest cas això es contradiu una mica amb tot lo de desobeir, amb tot lo de fer un país nou, etc, etc. O sigui, em sembla que això no va exactament lligat. Em sembla que és molt diferent amb el que tindrem, no sé si és demà passat o tal, quan la Carme Forcadell anirà a declarar, que és una altra història. I per tant, doncs, en fi, jo penso que, i tornar a utilitzar l'Audiència Nacional, que és un substitut o fill o hereva, no?, de lo que era el... De lo que era aquell tribunal. Home, potser que no ens passéssim al segle XXI tampoc, eh?
PSC per tancar aquesta ronda, Pere Soler.
Sí, no seré jo qui defensi la corona. Per mi és un anacronisme absolut en una societat com la nostra. Ja em sembla d'escàndol i de vergonya doncs que, per exemple, l'hereva amb 10 o 12 anys que deu tenir aquella...
Segueixi, no hi ha cap problema.
Aquella noia estic cobrant ja una mensualitat una anualitat de més de 100.000 euros, no? Per tant, la percepció que rep la corona pel seu manteniment és d'escàndol, no? Quan parlàvem d'això dels escàndols de la família, no, recordo les imatges patètiques de lo siento mucho no volverá a pasar i de les dones que té repartides pel món el rei, i a més del patrimoni que té. És una de les persones més riques de l'Estat. I no surt a cap llista.
Jo crec que tampoc
és. No, sí, no? Sí, ahir està demostrat.
Jo crec que no.
Està
demostrat,
sí, sí.
A més,
bueno, un moment, però deixem que ho digui, en tot cas, el PSC, si ho vol dir.
Bueno, són tafaneries que ens costa molts diners a tots els espanyols al seu manteniment.
Segurament aquest debat no el tindrien,
eh? Ja clar, perquè no és rei.
No, però
pas. Però m'entén, sisplau, deixem acabar el senyor Pere Soler, que més ha aguantat les intervencions de vostès abans.
Després, el tema de l'Audiència Nacional i la compareixença. Aquestes persones han anat a declarar perquè han cremat la imatge d'un personatge que està tipificat per la llei. Primer, i davant de la llibertat d'expressió també hi ha el respecte. No és agradable que et cremin la teva cara o que et posin amb una diana o que et facin segons quines coses. Aquest és un fet, però hi ha el respecte. Llavors aquí hi ha el litigi personal que tu puguis tenir amb els que t'ho fan, no? Però aquestes persones han estat detingudes no pas per cremar la imatge del rei. Han estat detingudes perquè van rebre una compareixença dels jutjats i els jutjats no es van presentar als jutjats. A més van enganyar els jutjats dient que farien una videoconferència per no desplaçar-se a l'Audiència Nacional i han estat detinguts per portar-los a l'Audiència Nacional. Han declarat...
Ara podràs replicar, digui.
Han declarat. A mi, aquesta és la vegana. Vull dir, analitzem-ho tot i diem-ho tot. I després, a mi em sembla... I ho dic, eh? I ho dic pels mitjans informatius i per tot el que estem. Sembla lamentable que un autocar amb 15 persones quedi retingut i que sigui la gran notícia durant tot el dia. I a mi, a fer... Sí, la gran notícia que ha sortit a tots els mitjans a nivell estatal, a nivell nacional, a nivell de Catalunya, i ha estat contínuament bombardejada. A mi em sembla que hi ha coses molt més importants en aquest país com per fer seguiment de segons quines notícies. I legítimament, i ho dic així, i legítimament la CUP doncs, ha trobat un filó doncs, per sortir, per estar doncs, aquests dies davant, perquè l'estripada de fotografies en el Parlament de Catalunya, la seu de tots, la seu representativa de tots els ciutadans de Catalunya, també ho considero no una falta de respecte només pel rei, sinó també per la institució que representa el Parlament de Catalunya.
És a dir,
perquè sí, perquè s'han de guardar les formes. Ens agradin o no ens agradin? Home, és com ara.
És una expressió política.
Però tu i jo estem debatent aquí, si no guardéssim les formes no podríem parlar.
Estan menjant una hamburguesa en el faristol, estan fent una expressió política.
Doncs potser preferiria que mengessin una hamburguesa en el faristol que no que cremessin...
Ara podrà respondre.
Aleshores, Jo crec, i sincerament ho crec a nivell personal, doncs que la CUP ha trobat aquest filó i ara l'està explotant. Va sortir també la CUP de Barcelona amb la guillotina i han anat fent coses d'aquestes. Llavors jo crec que hauríem de separar una cosa, és la monarquia, que ja n'hem parlat, una altra cosa, la tipificació, que jo no l'entenc, sincerament, no crec que s'hagi de guardar la llibertat d'expressió, i jo crec que totes les persones som suficientment, tenim raonament per dir a on arriba el respecte a les altres persones, i ja està.
Havien demanat torns de paraula a la CUP, després Esquerra, sí, i si volen intervenir més.
Bàsicament intento contestar coses perquè bueno, s'han dit de grosses, a veure. És noticiable, és important que hi hagi un autocar de persones solidàries que es van a solidaritzar amb el fet que hi hagi gent encausada per cremar un paper de representació d'una institució, no d'una persona, d'una institució, i se'ls pari enmig de l'autopista, se'ls faci baixar com criminals, se'ls detingui. No és noticiable, això? Això no és important? És més important una pintada no sé on? O sigui, perdona, que s'estigui detenint gent per les seves idees i per una acció simbòlica no violenta, no és noticiable? Hòstia, Pere, em sap greu, però jo penso que...
És... No. Amb la importància que
s'està... Sí, amb la importància que s'està tractant el tema, efectivament. Després, la CUP ha trobat un filant? No. Això la CUP fa 20 anys que ho fa, Pere. O sigui, la...
I perquè no era notícia abans.
I no només nosaltres. Home, doncs perquè no teníem clau de govern, per exemple, o perquè no estàvem en la situació d'excepcionalitat política que estan... Bueno, sí, les dues coses, però segurament abans molestàvem menys i ara, doncs, hi ha molta gent que li molestem molt més. I això de la denúncia de la monarquia reiterada, no hem estat sols, no vull capitalitzar això en absolut, però això fa molts anys que es fa. El que passa és que hi ha partits d'esquerra, o que deien que eren d'esquerra, que van abandonar la lluita per la república i que van deixar de denunciar quan el rei no només s'enriquia personalment, sinó que tenia, i jo discrepo, no són xafarderies, que aquest senyor hagi fet tots els entrebancs que ha posat als mitjans perquè no es publiquessin els seus lliures, els seus escàndols sexuals i els diners que ha pagat per tapaboques i el tabú informatiu superlatiu que ha significat la monarquia al nostre país, la censura activa que s'ha fet el jueves a les xarxes socials, la repressió política de totes aquelles persones que han gosat criticar la monarquia. És a dir, perdoneu, estem parlant d'una de les institucions més opaques, menys conegudes i, si em permeteu, més fosques de la cultura espanyola. Ara, la monarquia espanyola té una funció molt clara, i la té, sí que la té, que és la d'anar fent transicions cada no sé quants anys. La primera transició en fals, com a garant pacificador del que havia passat amb la por com a moneda de canvi, va fer que la gent que es plantejava tenir una monarquia no pogués ni obrir la boca, i després, quan es tornava a haver-hi un anhel que es tornava a qüestionar, que fins i tot els partits que l'havíeu auspiciat i l'havíeu protegit a la monarquia, la començava a qüestionar obertament el 2014, fan un joc de mànigues absolutament magistral. El senyor Juan Carlos II, que ja no podia ni parlar i no deia ni una cosa coherent, abdica, bueno, primero, perdó, el primero...
No parlo vell que és, ja, no?
Sí, segon, com que veig tan gastat, el veig segundo. Abdica i li deixa pas al Felipe VI, baixa el perfil, diuen, escolta, ens hem passat, la majoria, hi ha una sensació transversal de que la monarquia no és només una cosa anacrònica, és que és una institució medieval, en un moment de misèria completament generalitzada. Aquesta gent tenia uns gastos absolutament, o sigui, no em compareu amb Suècia, és que no som Suècia aquí, o sigui, no som ni Dinamarca, i tampoc no. Les monarquies allà són molt més discretes. El que hem tingut aquí ha sigut una falta de respecte als ciutadans i una falta a la intel·ligència des de fa, no sé, quantíssims anys. Llavors, perdoneu, i ja està. Jo el que dic és, si tot això serveix per posar el debat sobre la taula perquè el tenim com abandonat, mira, benvingut sigui. Cremem fotos, cremem iots i cremem tot el que representi aquesta casta xupòptera que és la monarquia.
Esquerra Republicana.
Sí, no ens oblidem que el rei Juan Carlos el va posar al Franco i per assegurar precisament doncs, tot això i amb algunes coses i tant que ho va assegurar, no? I de fet allò que deies abans tu, Núria, que hi ha hagut alguns partits esquerres que han renunciat a ser d'esquerres fa molt de temps a moltes coses, també amb la lluita social, però clarament els millors amics del rei Juan Carlos ha estat el PSOE. El senyor Pérez Rubalcaba era un monàrquic, allò confés, i és on, quan s'ha sentit més còmode, la institució de la monarquia a Espanya ha estat quan ha governat el PSOE. Per tant, a mi se'm fa també oxímeron dir que ets d'esquerres i, en canvi, no defensar una república i defensar d'una forma tan clara una monarquia. I és que la institució monàrquica no només és medieval, que ho és, sinó que vulnera un dret fonamental com és el dret a la igualtat. I, per tant, jo a vegades he dit que fins i tot es pot considerar inconstitucional, perquè és el primer que vulnera el dret d'igualtat de tots els espanyols, no? A mi, insisteixo, perquè he anat recapitulant i podria fer un llistat immens de coses que realment fan haurien de fer vergonya i haurien de fer caure la cara de vergonya i sortir tots els líders polítics dels partits que es consideren demòcrates i denunciar el que dèiem, no denunciar aquest tipus de qüestions, que si es crema una foto i que si no se queda la bandera i tanta xorrada, perquè en el fons el nacionalisme espanyol és brutal, el pes que té el nacionalisme espanyol en el Congrés dels Diputats, tant que ens acusen alguns que a més no som nacionalistes, com a mínim jo sóc directament independentista, però a part d'això, la vergonya de accions i episodis com el del Fernández Díaz, quan va dir que s'ha encarregat el sistema sanitari català, el que m'ha comentat abans de Franco, com la més de 5.000 milions d'euros que ens gastarem en rescatar autopistes. Com, és que clar, tot això és el que a mi em fa posar els pèls de punta, amb el que a mi em fa vergonya, amb el que a mi, jo si fos el representant públic i tingués responsabilitats al Congrés dels Diputats, el que quan m'aixequés al matí sentís aquestes notícies, em revelaria. I en canvi el que els fa revelar és un autocar de gent que va donar suport a uns companys que van a declarar a l'Audiència Nacional, que com molt bé ha dit la Roser, això sí que és una institució també que està fora de lloc, que va néixer pel que va néixer i que hauria de fer molts anys, però molts anys, que s'hauria d'haver anul·lat. I ja finalment, quan la Roser, i aquí sí que vull matisar una mica, Roser, quan dius això va una mica incoherència entre fer un país nou i voler desobeir, no, és que nosaltres volem fer un país nou, volem construir un estat, volem la República Catalana molt més enllà per desobeir. Vull dir, desobeir és una cosa, diguéssim, transitòria en un moment determinat que ho haurem de fer perquè si no, no surt el tema, però anem molt més enllà que voler desobeir. Nosaltres el que volem sobretot és construir i sobretot aprendre de totes aquestes qüestions que l'estat espanyol no ha estat capaç d'afrontar des de fa no sé quants anys de teoria democràcia. El que volem és assumir això i fer un país molt diferent en aquest sentit. Espero que ens en sortim. Potser no, però com a mínim alguns lluitarem per la independència i per un model de país que no tingui res a veure amb totes aquestes qüestions vergonyants.
Ciutadans, PSC i després Convergència.
Sí, yo puedo hacer algunos apuntes. Yo creo que por lo menos en los años 80-90 había entre la población y entre los políticos, y por eso Mireia lo ha dicho de forma correcta, que el Partido Socialista había defendido a la monarquía y así era. Y yo creo que en aquellos momentos la monarquía española sí que servía, y hay que decir que la monarquía, si te lees la Constitución, si alguien tiene por lo menos la decencia o, ¿no?, o el tiempo necesario para leérsela, el papel de la monarquía es muy limitado, ¿eh? Es prácticamente protocolario. En cuanto a lo que recibe la monarquía española, hombre, pues en comparación con otras monarquías europeas, es una cantidad baja. Y no soy yo un gran defensor de la monarquía, pero por lo menos hay que decirlo y hay que ponerlo encima de la mesa. Por ejemplo, la monarquía inglesa o de Gran Bretaña, lo que recibe es muchísimo más. Y ya digo que no soy un gran defensor de la monarquía, pero creo que a la hora de hacer un debate hay que poner estos elementos encima de la mesa. Yo creo que hasta hace poquito, si poníamos hacemos un contrapeso de los pros y los contras, ganaban los pros. Seguramente ahora tendremos que verificar si esto es así o si tendremos que cambiarlo. En cuanto a lo que decía que le indignaba a Mireia, pues a mí también me indigna, pero ella cree que el resto de los españoles, y yo creo que aquí, mire, ya estás un poco en tu mundo, solamente le interesa lo que sucede en Cataluña y lo que le sucede a los nacionalistas. Bueno, pues a mí me lo ha parecido, porque el hecho... Bueno, pues a mí me lo ha parecido, es una... Bueno, ¿me dejes
sí
hablar?
Tú vives en un mundo.
Exacto, yo vivo en un mundo paralelo. Bueno, mira, pues mira, compartimos tiempo, pero a lo mejor espacio. Bueno, vale.
De que cadascú parli del seu món, proseguim.
Sí, exacto, pues cada uno a su mundo. Yo además, como hoy estoy un poco griposo, me parece que todavía estoy en mi mundo más. Entonces, lo que está diciendo es que al resto de los españoles les preocupan muchísimas otras cosas, y a todos nos preocupan la cantidad, que todavía no se sabe cuál va a ser, que es la de salvar las radiales, digamos, que circunvalan a Madrid, etcétera, y que al final va a ser un dineral y un despropósito, y a mí también me preocupan, y al resto de los españoles también, y aquí incluido también, digamos, a Cataluña, pues por ejemplo los aeropuertos que se han hecho y se ha gastado un dinero brutal y que no tienen uso, y por ejemplo también tenemos alguno en Cataluña porque parece que hay demasiada niebla y no se usa. Bueno, ese tipo de cosas que a todos nos indignan tenemos que intentar reconducirlas.
Pere Soler.
Sí, això sí que és notícia. Jo em pensava que els de la nova pel·lícula, els de la nova política, ja venien vacunats, no? Naixien vacunats de malalties, no? No? Em pensava que no ho queien amb això. Bromes a part, no? Està bé, està bé ser crítics amb tots, però jo crec que també hem de practicar una mica l'autocrítica, no? I quan hi ha partits que també tenen responsabilitat de govern a casa nostra i incompleixen mandats al Parlament, com és les resolucions de, del ple de les emergències socials, home, també dir que els polítics de Madrid, quan s'aixequen, els hauria caure de la cara de vergonya perquè no fan i no deixen de fer. Home, mirem-nos-ho també a casa nostra i possiblement també podríem fer autocrítica a la pròpia ciutat, no? Jo crec que tots hem de fer una mica d'autocrítica. Parlem de Borbons. Parlem de Borbons. Recordem que vam posar els Borbons a la guerra que vam tenir, el 1714, però és que haguéssim vingut uns altres, no haguéssim vingut carlistes, no haguéssim vingut Borbons. Potser estaríem pitjors, vull dir, en aquest cas. Per tant, Catalunya sempre ha tingut una tradició... Catalunya sempre ha tingut una tradició monàrquica important. Catalunya sempre ha tingut rei, des dels seus inicis, quan la màxima esplendor de Catalunya, sí, no mireu així, és, no? No, ho dic, ens remuntem cap allà, no? La traïció,
el medievo.
I la història de Catalunya sempre ens ha lligat a monarquies, això no vol dir que jo reivindiqui la monarquia, per mi la monarquia és una institució anacrònica amb tot el seu, amb tota la seva dimensió, els d'aquí i els de Suècia. O sigui, m'és igual, ni un duro per mantenir amb una família que l'únic mèrit que té és tenir, l'assemblava, no? Perquè a més es casaven entre ells, no? Deien, i tenien, i per això ho deien d'aquesta manera. Per tant, escolta'm, el que hem de fer és aquest anacronisme, doncs, actualitzar-ho. Com? Doncs fent reformes, posant a debat aquestes qüestions. I abans ho deien, no? El PSOE, i aquí ens podíem sentir interpel·lats al PSC. Bueno, aquesta és una de les grans contradiccions que té el PSC sobre la taula, i jo us ho dic, jo em declaro republicà i sempre he defensat el republicanisme, i quan va haver-hi el moment de l'abdicació, que semblava que es podia obrir la porta i tal, jo i altres companys vam defensar obertament a tirar cap al republicanisme i posar la figura del cap d'estat sobre la taula. Bueno, no ens en vam sortir. Esperem poder seguir treballant, doncs, perquè s'erradiqui la monarquia en el nostre... No només la monarquia i la noblesa, perquè estem parlant del rei, però és que aquí hi ha molta noblesa també. Recordem que la duquesa d'Alba també era una de les grans fortunes, i com va fer la fortuna, a través dels seus càrrecs nobiliaris i los grandes d'Espanya i coses d'aquestes, que també... És a dir, tota aquesta simbologia...
No, tampoc,
i també es compta,
Digui.
Vale. En definitiva, que és un debat que és força interessant. Hi ha coses col·laterals i segueixo dient, una cosa és això i l'altra és el respecte que ens hem de tenir com a humans, les persones, ja no les institucions, sinó les persones.
Convergència, després Iniciativa. Sí.
Una mica un comentari així al caire, que els anys 80 la monarquia servia. Als anys 80 la monarquia servia sempre i quan s'acabi d'esclarir exactament quin és el paper que va jugar la monarquia en el 23F, ho acabarem de veure exactament si servia.
Ni ho sabrem mai.
Bueno, en qualsevol cas, ho poso una mica en dubte, diguem-ne. Llavors jo el que voldria dir és que en aquests moments la situació en la qual estem és que hi ha un aparell de l'estat espanyol que utilitza la legalitat espanyola per anar en contra del procés que estem vivint aquí a Catalunya. Per tant, del que es tracta, en el fons, del que es tracta és de canviar la legalitat espanyola per una legalitat catalana, que és en el que està el Parlament. Totes les lleis de transitorietat legal per passar d'un sistema a un altre. I quan tinguem la legalitat aquesta catalana instaurada com a nova legalitat, tindrem una policia judicial, etc., al servei de la nova legalitat. Vull dir, això és el que exactament passarà, i mentre estiguem en aquest procés, anirem veient com l'estat espanyol va utilitzant... Jo ja sé que la teoria diu que els tres nivells de l'administració haurien de ser independents, però efectivament el que tenim és un estat espanyol que s'ha apoderat de la justícia i la utilitza contra aquest procés. Això és així. I, per exemple, el fet...
Parles de l'executiu.
El fet...
L'estat és tot.
Bueno, sí, sí, efectivament, perdó.
Perdona que t'interrompi, també Convergència en el seu moment tenia algun dret o un pes per nomenar determinades persones, diguem-ne, de la justícia, o sigui que també tenia, i era, no dic
complice,
sí.
Bueno, en qualsevol cas...
En el seu moment també valeu
sí,
com a part.
Però, no, jo el que estic dient és que hi ha un executiu que a vegades comenta exactament què és el que fa el poder judicial, o sigui que té un apanyo, el tema Fernández Díaz, etcètera, és molt evident. I, per tant, el que ens hem de concentrar és exactament en això, en canviar una legalitat per l'altra. I una vegada tinguem legalitat, tindre una bona policia. Una bona policia el que vol dir que és que té cura doncs, de que es compleixi la nova legalitat, que té uns certs protocols, etcètera. I mentrestant, fixeu-vos que aquests episodis, quan es produeixen? Doncs es produeixen en moments molt determinats. El president de la Generalitat convoca, aviam, com per organitzar el referèndum, hi ha uns pressupostos que estan en aquesta via, i, en fi, aquest tipus de moviments doncs es produiran. I durant tot aquest procés, ara ha estat aquest cas, vindrà la presidenta del Parlament i vindran altres. Això serà una successió fins que en el mes de setembre puguem entrar en el referèndum.
Iniciativa?
Bé, no sé, em sembla que ja s'ha dit tot,
sí.
Però jo, a part d'aquests escàndols així sexuals, caçadors, etc., que ha tingut la nostra ínclita monarquia, jo crec que aquí hi ha dos temes foscos des del començament i que es van voler obviar per determinades raons, que ara no entrarem. Una és la pròpia designació del propi rei, una, i l'altra el paper que va jugar en el 23F, que de moment no ho sabem, però suposo que algun dia ho podem saber. Per tant, jo penso que aquests dos episodis són els més foscos de tots i el que una mica condicionen tot el que després s'ha anat fent. Per altra banda, dius, costa molts diners. Sí, efectivament, costa molts diners i potser dius, bueno, hi ha gent que diu, bueno, si tinguéssim un president d'una república, com tenen a França o un altre, doncs tu també ens costaria diners. Però en qualsevol cas, en aquell moment sabríem exactament què cobra aquell senyor, per fer la seva feina, i suposo que no sé si la seva senyora, la seva tieta, la seva nena, la seva sogra també anirien cobrant o no. Probablement no. I a part de tot, jo crec que, independentment de que costi més o menys, el que s'ha de, diríem, avaluar és la relació qualitat-preu, és a dir, en funció de lo que un fa i en funció de lo que un cobra.
Perdona, ja ho sé. Però també és cert, diguem-ne, que en els pressupostos generals de l'Estat hi ha la partida que va destinada a la monarquia.
Hi ha la partida que va destinada al rei. Però, perdona, Sergio, no saps la partida que va destinada a exteriors cada vegada que el rei se desplaça no sé on. No saps la partida que va destinada no sé què a la nena quan li compra les sabates. Deixa-m'ho dir així en plan folclòric.
No, l'exèrcit també té una part que la desvia.
Hi ha moltes parts que van desviades i que almenys jo o la major part de la població, no dic que algú no ho pugui saber, però la major part de la població ni hi té accés ni ho sap. I jo estic una mica amb la Mireia, jo la monarquia, per suposat, fora, però a part de tot, jo penso que hauríem de fer neteja amb moltes altres estructures de l'Estat, moltíssimes altres, començant per l'exèrcit, que cada vegada té un increment més important de la seva aportació i d'altres que ara no venen al cas, però que ja potser discutirem.
Esquerra havia demanat un torn també, sí. Si volen després
sí. Parlàvem altres. De tema, ha tornat a sortir el tema de la reforma. El Pere ha defensat la seva posició republicana, que ja ho sabia i que no la qüestiono, però clar, aquesta mena a vegades de posicionament naïf de dir, bueno, però és que ja ho reformarem, però qui ho reformarà? Qui reformarà la Constitució? En general, però ara que parlem de la monarquia, qui s'atrevirà? Si el propi PSOE no ho farà mai, això no s'atrevirà mai, i amb els mecanismes de reforma constitucional que es necessita, tot el que es necessita, algú es creu que algun dia les Corts espanyoles seran suficientment gent pro, diguéssim, república per modificar la Constitució, per reformar-la? Sabem que no. Per tant, diguéssim que Espanya, l'Estat espanyol està condemnat de per vida a tenir un rei i una reina morruda, a més, perquè és curiós, no? Però és que...
Són morruts,
no? Perquè, perdoneu l'anècdota, no? Però vaig tenir oportunitat de veure una mica en directe el de la inauguració de les Corts. I aquella senyora amb uns morros de pam, i després resulta que feia morros de pam van, perquè diu que hi havia gent que no s'havia aixecat quan havia entrat el rei, no? Es referia als de Podemos, alguns ja ni vam anar, per suposar, només ens faltaria haver d'aguantar el xou del rei i la reina. Però es permeten a luxe, i els comentaristes de les televisions públiques espanyoles dient que, clar, que estava disgustada perquè no s'havien aixecat quan havia entrat el seu marit. Doncs miri, escolti, per favor, a ple segle XXI, és que ho trobo lamentable. I l'última cosa que volia dir, miri, l'Enric Millo també va, que era el flamant delegat del govern espanyol, que es veu que ho ha d'arreglar tot, perquè fins ara devia viure Tombuctú i no coneixia la realitat de Catalunya, però bueno, va en el Parlament de Catalunya, també va estripar un document que havia aprovat el Parlament de Catalunya, un document de la Generalitat, ho va fer, però aquest senyor ha dit textualment que la llibertat d'expressió mai pot passar per davant de qüestions com cremar una fotografia. Això és molt greu. És a dir, un dret fonamental com és la llibertat d'expressió, ell diu que no pot passar per davant. Això que també els expliquin als Estats Units, que és una de les esmenes de la Constitució i que això sí que és sagrat.
La CUP, PSC i sí. Ciutadans, molt greument, perquè queden 4 minuts.
Va, sí. Hi ha una reflexió, que jo penso que la monarquia és una cosa que és un estament que està transversalment posat en qüestió, però posat en qüestió d'una manera soft, no? Com si diguéssim. És a dir, hi ha partits que la qüestionen, etcètera, etcètera, però no surt, diguéssim, a la palestra sovint, o no tan sovint com hauria de sortir per l'escandalós que és la seva figura i, diguéssim, i les seves conseqüències, doncs, en la resta de súbdits, no? Perquè al cap de vall som súbdits. I, per tant, jo crec que en les reformes de la Constitució, que sí que es poden fer, perquè se n'han fet, el PSOE amb el Partit Popular en va fer una a l'estiu per flexibilitzar el mercat laboral i de més, amb la qual les reformes de la Constitució sí que són possibles, sempre i quan el tema interessi, perquè el tema interessi s'ha de posar a la palestra, i tenint en compte el tabú informatiu que genera la monarquia, si no li posem nosaltres, ells no li posaran, ells no tornaran a, diguéssim, a tropassar amb aquesta pedra de posar-se a la palestra pública i de donar la nota com la van donar. Per altra banda, jo, amb el que deia de la crítica, diguéssim, suau, entenc Ciutadans, a dir, bueno, és una institució que no tal, però tampoc, si la poguéssim reformar, no, una cosa o una altra, i a més vostès que són tan liberals que tot ho traurien de lo públic, no, precisament que volen conservar la monarquia, o sigui que és una, diguéssim, és el departament que menys funcions, que menys feina té, doncs a mi em sembla paradoxal, sincerament. Bueno, només això, aquesta reflexió de posem-la més sovint sobre la taula i les coses que, per molt que siguin eternes i són injustes, s'han de seguir defensant.
PSC?
Sí, dos puntualitzacions. La primera, les reformes com s'aborden? S'aborden amb majories i amb seducció, que és el que està passant a Catalunya, no? Esteu abordant una reforma perquè teniu la majoria per poder-ho fer. Doncs quan arribin aquestes majories a l'estat espanyol, doncs es faran, per tant, amb seducció i amb reformes i amb majories. Per tant, si val per Catalunya que fer aquest pas endavant perquè hi ha una majoria i perquè s'està fent, bueno, o no, depèn, perquè la reforma constitucional que plantegem des del PSC és més revolucionària que senzillament tocar que l'hereu del rei pugui ser una dona. Aquesta és la primera, per tant, amb majories i amb seducció. I la segona qüestió, ja que parlem amb aquest anacronisme, per què no ens mirem a casa nostra també un altre cop? El rei actualment ostenta títols nobiliaris a la nostra territori.
Hem demanat que els retirin a totes les ciutats i pobles de Catalunya.
A Girona, amb el qual tenim responsabilitats de govern, Convergència i, bueno, PDeCAT i socialistes, o, per exemple, és comte de Barcelona. En Comú Podem o Podem, per què no plantegem no treure el bus del rei? Per què no es planteja la retirada de títols nobiliaris
aquí,
allà on hi ha capacitat?
No traiem la plaça del rei.
Sergio Blázquez i marxem.
Que no ho hem demanat.
Sí, no, per finalitzar, hi ha una forma bastant senzilla de qui no estigui d'acord amb la monarquia absolutament.
Que no la voti.
I és una part de que no la voti. Vull dir, si això hi hagués la sensació de que molt majoritàriament la població catalana o de la resta de l'Estat no hi està a favor, jo estic segur de que això ho recollirien els partits polítics, això tindria una majoria al Parlament o al Congrés dels Diputats, i al final, diguem-ne, ens podríem treure...
Perdona, Sergio, no puc interrompre, però com ho sabries això si no fas un referèndum específic, monarquia sí o monarquia no?
Després això, diguem-ne, emanaria del que pogués fer el Congrés, que potser faria algun tipus de referèndum. Vull dir, si al final fos tan
dubtosa,
però vaja, si haguéssim a dia d'avui només ho porten doncs la CUP, Podemos, etcètera, potser algun dia ho porta més partits. I en quant al relat del que has fet al company de Convergència, de que arribarem a un referèndum i demés, jo crec que perquè això tampoc arribarà no hi haurà una majoria a Catalunya i al final tampoc es farà.
Hem de marxar. Joan Puigdomènech, Núria Gibert, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Roser Casamitjana i Pere Soler, moltíssimes gràcies als sis i fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Del monestir.